Bon dia, són les dues. Salut reobre vacunòdroms per posar terceres dosis. Aquesta tarda ja hi podran demanar cita els més grans de 65 anys.
Nosaltres sempre hem obert progressivament, per evitar, entre altres coses, també una asimetria, no?, a l'hora d'agafar aquestes dosis i no poder-nos trobar amb una persona de 70 o més anys que digui, ostres, jo no he trobat visita, no he trobat cita, i l'ha trobat el meu veí que en té 60. I que, bueno, intentem evitar-ho amb aquesta gradació.
Són declaracions de la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel. Ha explicat que als vacunòdroms també s'hi podrà recollir el passaport Covid en cas que no es pugui aconseguir a través del web o l'aplicació, tot per descongestionar els caps.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Salut també demana reduir els acompanyants als hospitals perquè ha detectat que els brots hi estan augmentant. Els contagis, de fet, es disparen. Ahir se'n van diagnosticar prop de 2.500 des de mitjans d'agost, que no se'n trobaven tants en un sol dia. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Repassem altres titulars. El PSOE i Esquerra tornaran a negociar la llei de l'audiovisual en una reunió d'alt nivell aquesta tarda.
Aquest matí ja han mantingut contactes a nivell tècnic per reconduir la crisi després de l'amenaça dels republicans de tombar els pressupostos de Podem. També es desmarca de la posició del PSOE i avisa que ara mateix votaria en contra de la llei.
El sistema de salut es podria estalviar més de 90 milions d'euros amb la PrEP.
Això durant els propers 40 anys. La PrEP és la pastilla antirretroviral que evita la infecció del VIH i el seu cost és 6 vegades inferior al del tractament d'una persona amb el virus. Actualment hi ha més de 33.000 persones que conviuen amb la infecció a Catalunya.
Sergi Roberto passarà per quiròfan per operar-se d'una lesió al recte femoral de la cuixa dreta.
I segons ha pogut saber RAC1, s'haurà està entre 3 i 4 mesos de baixa. El Barça ha confirmat en un comunicat que el jugador serà operat per Lasse Lampainen a Finlàndia sota supervisió dels serveis mèdics blaugranes. I qui ja ha passat per quiròfan és el capità de l'Espanyol David López per resoldre unes molèsties al genoll dret que arrossegava des dels últims partits.
I avui també hem sabut que el Barça només haurà de jugar fora del Camp Nou un any.
Concretament la temporada 2023-2024, és a dir, el segon any després de començar les obres, ho ha explicat el director general del club, Ferran Reverter, durant la roda de premsa de presentació del referèndum per l'Espai Barça, que es farà telemàticament el 19 de desembre.
El pla actual és, en aquestes quatre temporades, la primera temporada jugar a l'estadi, però amb el camp parcialment tancat, la segona anar fora i les altres dues tornar amb el clar molt més acabat, diguéssim. El tema d'anar a jugar fora, el fet de no ser la primera temporada, encara ens dona temps per decidir on farem final, on jugaríem finalment.
Reverter també ha explicat en aquesta compareixença que el club podrà fitxar en el mercat d'hivern i també podrà afrontar la renovació de Dembélé.
I l'últim titular pel temps.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Aquesta tarda arriben canvis. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia. Sí, els núvols cada cop es faran més espessos i s'esperen ruixats aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu, que de manera més dispersa arribaran a la resta del país amb una cota neu al voltant d'uns 1.600 metres. També torna el vent, especialment fort cap a les comarques del sud, per tant precaució de nou amb aquestes ventades i temperatures semblants a les d'ahir o una mica més baixes, entre els 6 i els 12 graus de màxima. Demà, la neu a la cara nord del Pirineu, que es manté, xàfecs també entre les comarques de Girona i de Barcelona durant el matí i vent a moltes comarques, especialment fort al Pirineu, Prepirineu i també cap a l'Alt Empordà. Per tant, molta precaució i temperatures que demà baixen una mica més.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1 migdia.
El Departament de Salut accelera l'administració de les terceres dosis davant l'augment dels contagis, la proximitat del Nadal i l'aparició de la variant Omicron. A partir d'aquesta mateixa tarda ja podran demanar cita per rebre-la totes les persones d'entre 65 i 69 anys. Se les punxarà als vacunòdroms que, paral·lelament, Salut també comença a reobrir, Laia Colomer.
El Departament de Salut ja ha començat a enviar missatges de mòbil a les persones d'entre 65 i 69 anys que aquesta tarda podran començar a demanar cita a vacunacovid.catsalut.gencat.cat. Són els primers vacunats amb AstraZeneca que rebran una tercera dosi, que serà de Pfizer o de Moderna. En aquest cas, els vacunats amb AstraZeneca la poden rebre 3 mesos després de la segona. A més, Salut també ha habilitat que les persones de més de 70 anys i els vacunats amb Janssen, que encara no hagin rebut la dosi de reforç ni tinguin cita per fer-ho, puguin també agafar-ne de cita a través d'aquesta web. En paral·lel, també s'estan reobrint alguns dels punts de vacunació massiva que van tancar cap a finals de setembre, com ha explicat la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinkel.
Aquells punts poblacionals, alguns dels quals no s'han tancat, l'exemple més típic és Fira, tothom sap que l'hem mantingut obert a Barcelona, però n'hi ha de diferents, a diferents regions, i el que estem fent és no només mantenir aquest, sinó reobrir a diferents regions sanitàries punts de vacunació poblacional, ja siguin els mateixos espais que ocupaven abans, o bé si aquests espais han tornat a la seva dinàmica habitual en centres alternatius.
Se'n reobriran a totes les regions sanitàries, excepte l'Alt Pirineu i l'Aran, i a Barcelona, que manté obert el de Fira de Barcelona, que no ha tancat mai. Per exemple, es reobrirà el Palau d'Esports a Tarragona, el Palau Firal de Manresa o la Universitat de Vic, i també el Centre de Cultura de Martorell. Per cert, que les persones que no puguin descarregar-se el passaport de vacunació hauran d'anar-lo a buscar imprès també en aquests centres de vacunació massiva.
En aquests punts de vacunació també es podran administrar dosis sense cita prèvia, sobretot per les persones que encara no n'han rebut cap. En aquest sentit, l'aplicació del passaport Covid ha fet créixer i força la vacunació. Només la setmana passada es van administrar un 80% més de primeres dosis que la setmana anterior, com ha explicat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
30.000 primeres dosis i 46.000 segones dosis en relació a la setmana anterior i a l'anterior, i suposa la darrera setmana en relació a l'anterior un 81% d'increment de primeres dosis i un 45% de segones dosis.
Recordem que el passaport Covid es començarà a aplicar a bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran a partir de la mitjanit de demà a divendres. Salut confia que la mesura serveixi per aturar els contagis que continuen creixent. Avui se n'han notificat gairebé 2.500, que és la xifra més alta des del 12 d'agost, Laia.
Sí, també hi ha 22 persones més ingressades als hospitals, que ja en són 682, de les quals 145 són a l'UCI, 4 més que ahir. El risc de rebrot també creix 10 punts, fins als 335, mentre que la velocitat de propagació es manté a l'1,35. Uns contagis que també estan començant a entrar als hospitals. En els últims dies s'han detectat brots a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, però, per exemple, també als hospitals Germans Trias i Pujol i el de Bellvitge. Per això, la directora del CatSalut, Gemma Craywinkel, demana que redueixin els acompanyants, tant de les persones que han d'anar de visita al metge com també de les que estan ingressades.
Però aquells pacients que no ho necessitin, minimitzarem la presència dels acompanyants. Intentarem gestionar aquest acompanyament perquè generi el mínim risc possible en d'altres pacients, en el propi pacient que està ingressat en primera persona i en els professionals que l'atenen.
Craywinkel assegura, però, que la situació pel que fa als brots als hospitals és similar a la de les onades anteriors.
Mentrestant, Salut continua estudiant els dos casos sospitosos de variant Omicron que dilluns es van detectar a l'aeroport del Prat. Tots els indicis apunten que ho serien, però fins divendres no es tindrà la seqüenciació completa. Malgrat l'alerta generada, el cap de microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Tomàs Pumarola, remarca que encara no se sap si afectarà l'efectivitat de les vacunes pel que fa a les hospitalitzacions.
Mentre mantinguem aquest nivell de protecció front de gravetat molt alt com és el moment, doncs tampoc serà el moment de probablement canviar o de reformular la vacuna. Ho haurem de fer quan veiem que amb una variant determinada, que no sabem si passarà amb l'Omicron o no, doncs disminueix aquesta capacitat de protecció en front de gravetat que, insisteixo, de moment es manté.
Salut també està seqüenciant un 20% de totes les PCRs que es fan per detectar si hi ha més casos de variant Omicron. També hi ha indicis d'haver-ne detectat a les aigües residuals, però no s'entén encara la confirmació. L'increment de restriccions també en els viatges a causa d'aquesta nova variant ha deixat desenes de catalans pendents de poder tornar a casa. És el cas d'una parella, la Laura i l'Albert, que encara no saben com podran sortir de Sud-àfrica. Elena Soler.
I van arribar fa dos dissabtes, el 20 de novembre, i quan eren allí es va saber que hi havien detectat la nova variant del virus. Havien de tornar avui fent escala a París, però Air France els ha cancel·lat el vol. La Laura Paul ha explicat al món a RAC1 que van trigar 3 dies a rebre una resposta de l'ambaixada espanyola i que fins ara no han aconseguit parlar amb ningú directament.
No vam tenir resposta, de fet, fins el dilluns, i el contradictori de plegat és que l'ambaixada ens va dir que Air France reanuda sus vuelos el dia 30 de novembre, i ens vam quedar tranquils, i la nostra sorpresa va ser quan 4 o 5 hores després d'aquesta informació directa de l'ambaixada en un correu electrònic personal, ens informa Air France que el nostre avió està cancel·lat. No tens possibilitat de parlar amb ningú. Tot és via mail i tot és via WhatsApp, seguint Twitter.
Sí que els van ajudar des de Moçambic, d'on sortia un vol cap a l'estat, però que no hi arribaven a temps. Des de la Generalitat explica que altres persones han contactat amb el Departament d'Exteriors i que els estan donant un cop de mà per tornar a casa.
El sistema de salut s'estalviaria més de 90 milions d'euros si apostés decididament per la PrEP, la pastilla antirretroviral que evita la infecció del VIH. Això durant els propers 40 anys, ho diu un estudi de l'IRSI Caixa i la Fundació Lluita contra la Sida Laia.
El cost del tractament d'una persona infectada de VIH s'enfila fins als 8.500 euros l'any, 6 vegades més del que costa el tractament amb la PrEP. L'investigador de la Fundació i autor principal de l'estudi, Francesc López, reclama més inversió en recerca per erradicar definitivament el VIH, n'ha parlat a RAC1.
Bueno, sembla com que ens diguem acostumats, no? Imagina't que ens acostumem a la Covid i dediquem una part important de recursos sanitaris a conviure amb la Covid. Doncs ara mateix no ni ens ho plantegem, això. La Covid el que volem fer és erradicar-la per dedicar-nos a altres problemes de salut. Doncs el que hem de fer amb el VIH és el mateix.
A Catalunya hi ha prop de 2.500 persones que segueixen la PrEP, la meitat de les que hi ha a tot l'estat.
Més de la meitat de les persones que tenen VIH han patit discriminació pel fet precisament de ser seropositives. Ho alerta el comitè 1 de desembre. El tipus de discriminació més habitual és la laboral o també en l'àmbit de la salut. A més, la immensa majoria no ho denuncien. La presidenta del comitè, Mercè Meronyo, ha explicat a RAC1 que molta gent té por de possibles represàlies.
Tenen moltes vegades no volen que es perdi la seva confidencialitat perquè no volen denunciar algo que d'alguna manera també volen tenir-ho amb la seva intimitat per por o per perdre oportunitat, i també perquè a vegades no saben a on adreçar-se.
Segons el comitè, gairebé 4 de cada 10 de les persones amb VIH encastades tenen ingressos inferiors a 600 euros mensuals. En el cas de les dones en són la meitat. Actualment hi ha més de 33.000 persones que conviuen amb la infecció a Catalunya. Avui, que és 1 de desembre, recordem, és el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida.
RAC 1 migdia.
Els Mossos continuen investigant les causes de l'incendi d'ahir a la plaça Tetuan de Barcelona, en què van morir una parella i els seus dos fills. La família tenia bona relació amb els veïns de l'edifici. De fet, el veïnat vincula les baralles i molèsties que s'hi generaven amb la resta de persones que vivien en una altra part del local, un grup més itinerant i molts d'ells amb antecedents policials. Benet Iñigo.
Com us ha avançat RAC1 aquest matí, els Mossos assenyalaven en un informe de fa un any que al local hi vivia gent que es dedicava a recollir ferralla, com ara la família morta en l'incendi, i també persones amb antecedents per robatoris amb força i robatoris violents. Ho apunten en el llistat d'espais de risc que la policia va fer després de l'incendi d'una nau a Badalona el desembre passat. Calcula que a l'antiga oficina bancària de la plaça Tetuan hi vivien entre 9 i 15 persones, un número que anava fluctuant. El veí que viu just a sobre el local, en Miquel, ha explicat al món a RAC1 que són els que generaven més problemes, mentre que la família tenia el seu espai net i ordenat i rebien ajuda dels veïns.
Els dos pares i el nen petit de 3, l'Islam, i la petita que havia nascut feia uns mesos. Aquesta era la base dels que vivien des del temporal Glòria, i després anava entrant i sortint gent. Aquesta gent, i entre ells, eren els que creaven aquestes reiertes i aquestes baralles contínues que hem tingut durant tots aquests 2 anys.
L'últim episodi, com també us vam avançar ahir i ha confirmat el veí, va ser la mateixa nit de l'incendi, quan a les 3 del matí part dels ocupants haurien expulsat 2 persones que vivien al local.
Les víctimes de l'incendi estaven gairebé obligades a malviure en aquestes condicions perquè, segons els especialistes en desigualtat i pobresa, la falta de paper s'acaba convertint en un mur. Albert Sales, investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, ha explicat també al món que només tenen ajudes per la subsistència més immediata, però cap per canviar la seva perspectiva de futur.
La protecció social en el nostre país està pensada per protegir aquelles persones que, per una banda, tenen nacionalitat o papers, i per l'altra, cotitzen a la seguretat social. Les persones que no han tingut aquesta relació estable amb el mercat laboral o que no tenen papers. En canvi, només poden accedir a posar-se a una cua per rebre uns aliments per subsistir. I en aquesta cua és on són l'objecte de l'odi i de l'extrema dreta. En realitat no estan rebent més ajudes, estan rebent les ajudes que més vulnerables els tornen.
A tot això, el govern ha anunciat avui que enllesteix una estratègia per ajudar les persones sense llar. Després de 5 anys treballant-hi, la consellera Violant Cervera ha avançat que abans d'acabar l'any o a principis del que ve serà una realitat. Anem cap al Parlament. Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Han comptabilitzat que més de 5.000 persones dormen al carrer, tot plegat ve d'un estudi que es va engegar quan fa 5 anys el govern va aprovar dissenyar una acció integral per combatre-ho. Ho ha explicat a la sessió de control la consellera de Drets Socials, Violant Cervera.
I en breu presentarem aquesta estratègia contra el sensellarisme a govern a finals d'any o a començaments de l'any, de l'any que ve. En aquest estudi el que es va fer va ser una enquesta a més de 780 municipis de Catalunya, a més de les informacions de les àrees bàsiques. I el que ens diu aquest estudi, lamentablement, és que a Catalunya hi ha més de 5.700 persones sense llar o 5.400 persones amb habitatges amb alberg.
Tot plegat s'articularà a través d'una comissió que sumarà més un departament, ja que apunten que no és només un tema d'habitatge, sinó també social, de salut i de l'administració local.
Gràcies, Sílvia. Un quart de tres. D'aquí un minut i mig ens centrem en la polèmica per la llei de l'audiovisual.
RAC 1. Coneixes Assisport, el nou servei d'assistència sanitària gratuït i en exclusiva per a les persones assegurades? Assisport és el centre de medicina esportiva del segle XXI, creat per assistència sanitària. Optimitza les teves capacitats físiques. Millor que fer esport és fer Assisport.
T'esperem el diumenge 12 de desembre a la 5a edició de la cursa Barcelona en marxa al Parc del Fòrum. Col·labora amb l'Associació contra el Càncer a Barcelona. La teva inscripció ajudarà la recerca contra el càncer. Inscriu-t'hi a barcelonaenmarxa.org. Aquesta cursa la guanyem entre tots.
Amb l'avituallament oficial sostenible d'Aigües de Barcelona.
Sabies que la teva caldera és l'electrodomèstic més usat de casa i el seu manteniment és imprescindible? Estalvia't problemes i contracta el manteniment anual de la teva caldera des de 9 euros al mes i passa un hivern ben calentet. Connecta't a roigsat.com i gaudeix d'un 15% de descompte amb la contractació online. Roigsat. Com a casa, enlloc.
El Pessebre dels Estels torna a la Masia de Castelló. Vine a veure com els carrers d'aquest poble medieval de Vandellós s'omplen de vida els dies 11, 12, 18 i 19 de desembre. I podreu visitar més de 40 escenes amb un recorregut adaptat a les mesures anti-Covid. Enguany les entrades només es poden comprar per internet a través del web www.masiacastelló.cat.
RAC 1 migdia.
El PSOE i Esquerra Republicana intenten reconduir la crisi que ha provocat la nova llei audiovisual que no compleix les condicions del pacte que van signar tots dos partits a canvi del suport dels republicans als pressupostos. Hi ha hagut contactes durant tot el matí a tots nivells i aquesta tarda reunirà una delegació política del govern espanyol encapçalada per Félix Bolaños i María Jesús Montero amb una delegació republicana de Gabriel Rufián. Esquerra manté l'amenaça de tombar els pressupostos de l'Estat en la tramitació que es fa ara al Senat si no es troba una solució que sigui clara i que obligui totes les plataformes de continguts audiovisuals a emetre un 6% de la producció en català, gallec i basc. Madrid, Congrés dels Diputats, Jordi Armenteres.
Hola, bon dia. Sí, el mateix hi ha hagut contactes entre Rufián i Bolaños. A la tarda reuniran amb delegacions polítiques, però aquest migdia també hi ha hagut reunions tècnics per analitzar tota la situació jurídica d'aquesta nova llei de l'audiovisual. Des d'Esquerra, això sí, s'apel·la a la discreció, només expliquen que s'han d'explorar vies de solució. Utilitzen aquesta terminologia i que no preveuen informar-ne per no embolicar encara més la situació actual. El posicionament de Nadia Calviño, això sí, és el mateix, és el de mantenir la seva llei que no obliga a Netflix ni les grans plataformes estrangeres a tenir un percentatge de producció en català. Així ho ha dit aquest matí a Onda Cero.
Toda la negociación, por supuesto, está tiene un límite claro, que es lo que nos dice la directiva comunitaria que estamos transponiendo con este proyecto de ley. Pero dentro de este marco, pues nosotros vamos a tratar de tener la mejor ley posible que impulse al sector audiovisual en nuestro país y que también impulse la producción en español y en las lenguas cooficiales.
Però des del PSOE sí que es diu que hi ha d'haver canvis perquè s'han de complir els acords. I com sigui, la presència de Félix Bolaños a la negociació amb Esquerra demostra que el govern espanyol es pren seriosament l'amenaça de veto als pressupostos que ara estan en tràmit al Senat.
Però Jordi, els que aixequen també la mà per la llei audiovisual són els Comuns i Podem. Se senten menys tinguts pel PSOE i avisen que ara mateix estan per votar no a la llei audiovisual.
Sí, vot contrari, perquè no se'ls té en compte, tot i ser part del govern de coalició, i perquè volen la quota de català a Netflix i HBO. Jaume Asens, així ho ha dit, actuant com a portaveu tant de Podem com dels Comuns.
Lo que tendría que hacer el Partido Socialista también es negociar con nosotros esa ley, porque ahora mismo nosotros estamos más cerca del no que del sí. Ha negociado con Esquerra Republicana, que es un partido de la oposición, pero no ha negociado con su socio de gobierno, con Unidas Podemos. Ahora estamos más cerca del no que del sí.
I en paral·lel, els Comuns es postulen com a mediadors entre Esquerra i el PSOE per arribar a un pacte i deixen clar que el govern espanyol pot fixar quotes de català sense cap problema a empreses estrangeres, encara que Nadia Calviño, impulsora de la llei, digui el contrari.
Gràcies, Jordi. Continuem a Madrid perquè Carles Puigdemont ha fet un altre moviment per deixar en evidència Pablo Llarena a Europa. Ha recusat el jutge per haver acceptat un premi de la Fundació Ultra Villa Cisneros. La defensa de Puigdemont creu que el jutge ha perdut qualsevol aparença d'imparcialitat i que, per tant, no pot continuar com a instructor de la causa. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia, sí, Carles Puigdemont i també els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig han presentat un escrit al Suprem on demanen la recusació del magistrat instructor de la causa del procés. Pablo Llarena va rebre ara fa un parell de setmanes un premi de la Fundació Villa Cisneros, que defensa la unitat d'Espanya, que diverses vegades ha reclamat públicament la detenció de l'expresident perquè qualifiquen el procés de cop d'estat. Al Consell Directiu de l'associació hi ha Maria Sangil, Esperanza Aguirre i Jaime Mayor Oreja, entre d'altres. Segons la defensa de Puigdemont, el fet que Llarena hagi acceptat aquest premi és una manifestació pública de les seves idees i, per tant, és evident la pèrdua d'imparcialitat. Recordem que Puigdemont també ha demanat a Llarena que suspengui l'ordre de detenció estatal per complir amb la resolució dels tribunals europeus, però fonts del Suprem asseguren que si Puigdemont trepitja territori espanyol, la policia el detindrà.
Gràcies, Mar. Les 2:21, l'OCDE s'afegeix a la llista d'institucions econòmiques que han fet un toc d'alerta al govern espanyol. Segueix la línia d'aquestes institucions i rebaixa i força la seva previsió de creixement per l'Estat. La deixa al 4,5% per aquest any, molt lluny del 6,8% que ha calculat el govern de Pedro Sánchez. Segons l'OCDE, l'any que ve l'economia espanyola creixerà un 5,5%, és un punt menys del que pronosticava fins ara. A tot això, la mesa de reindustrialització de Nissan ha fet una contraoferta a la xinesa Great Wall Motors perquè inverteixi en les plantes quan l'automobilística marxi a final d'aquest mes. Centenars de treballadors han parat màquines i han marxat del seu lloc de feina a Nissan per concentrar-se aquest matí a les portes del Consorci de la Zona Franca, on hi havia la reunió a última hora des de la Zona Franca de Barcelona mateix. Montse Martí, bon dia.
Bon dia. Nissan dona feina a uns 3.000 treballadors de forma directa a Catalunya i els que no es puguin prejubilar es quedaran sense feina a les properes setmanes. Fa més d'un any que es busca nou inversor i els treballadors creien que marxarien de vacances de Nadal tenint una mica més clar el seu futur. A hores d'ara, la mesa de reindustrialització de Nissan continua apostant per Great Wall Motors. La xinesa i el portaveu d'USOC, el comitè Miguel Ruiz, diu que els propers dies han de tenir una resposta d'ells.
En el plazo menor de una semana tiene que contestar el asiático si realmente quiere venir. Si quiere venir, estaremos negociando, estaremos trabajando para intentar consensuar una opción clara. Pero si no, trabajaremos las otras opciones. De hecho, ya hemos dado el visto bueno a KPMG para seguir trabajando la otra opción.
El pla B és negociar el projecte per instal·lar a la Zona Franca un hub d'electromobilitat i a Montcada el projecte de la catalana Silence. El comitè d'empresa ha explicat la situació als treballadors en una assemblea al sortir de la reunió que s'ha improvisat a la rotonda de davant del Consorci, a tocar de la Ronda Litoral. Per cert, la proposta de fer servir les plantes de Nissan per fer el manteniment de tancs de l'empresa Test Defense ha arribat a última hora a la mesa, però el govern ja ha dit que no tirarà endavant perquè s'hi oposaran frontalment.
RAC 1 migdia.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres dels seus agents a Tarragona per revelació de secrets i malversació de cabals públics. El jutge de Reus que investiga el cas ha decretat el secret d'actuacions, Eudald Martínez.
La divisió d'afers interns dels Mossos se n'ha fet càrrec en funcions de policia judicial. Els tres detinguts ja han passat avui a mans del jutge. A més, els han obert un expedient disciplinari i els han suspès cautelarment de feina i sou.
A les Terres de l'Ebre, la sentència absolutòria dels dos únics acusats pels terratrèmols del Castor han generat una indignació absoluta. Nuja especialment que l'Audiència de Castelló s'hagi fet seva fil per randa les tesis de les defenses dels dos directius i de la promotora del magatzem de gas, una filial de l'ACS de Florentino Pérez. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Pels veïns de la costa de l'Ebre i Castelló, a la zona on més es va notar i patir l'allau de terratrèmols, és indignant que els magistrats de l'Audiència de Castelló hagin assumit pràcticament cada un dels arguments de les defenses. Els terratrèmols no es podien preveure, no s'ha pogut determinar clarament la causa i no van provocar danys materials perquè van ser de molt baixa intensitat. Joan Ferrando, portaveu de la plataforma d'afectats pel Castor a Placa, ho explica a RAC1.
Còpia fil per randa, lletra a lletra, la tesis de la defensa. Perquè, com no podem negar l'existència de terratrèmols, perquè són dades que estan contrastades i reals, doncs neguen la causa.
L'allau de terratrèmols es va produir fa més de 8 anys i la mobilització social va començar molt abans la plataforma en defensa de les terres del Sénia. Evelio Monfort, un dels seus impulsors, pioner, valora a RAC1 la sentència d'ahir mateix.
Jo entenia que això seria un càstig, però un càstig que, per ser ells qui en són, petit. Però que diguen que és que no ha passat res, per mi és indignant.
Tot i que la sentència es pot recórrer al Tribunal Suprem, la plataforma d'afectats pel Castor, que ha arribat a judici amb 128 veïns, no té clar encara si seguirà amb la batalla judicial pels elevats costos que això suposarà.
Gràcies, Esteve. Ens situem ara a Girona. Aquest any es vendran un 20% més d'arbres de Nadal que el 2020. Els productors ho atribueixen a la pandèmia, també, i destaquen que hi ha més demanda d'arbres de debò. A casa nostra, bona part d'aquests arbres surten de la zona del Montseny Guilleries. 8 de cada 10 es distribuiran entre Catalunya, l'estat espanyol i el sud de França. Girona, Bàrbara Julbe, bon dia.
Bon dia. La gent no només es queda més a casa i la vol decorar, sinó que vol fer-ho amb bavets ecològics en lloc dels arbres artificials. Un dels arguments és que són més sostenibles. El president de l'Associació de Cultivadors d'Arbres de Nadal Associats a Catalunya, Albert Gallifa, explica la diferència entre uns i altres.
Penseu que aquell avet prové d'hidrocarburs, és totalment tòxic. L'avet de plàstic és una cosa supercontaminant, és plàstic. Nosaltres, els nostres avets estan cultivats expressament per això, és com el que menys enciam, i és una cosa totalment reciclable i renovable. Jo ho dic sempre, jo amb el planeta jo podria estar cultivant avets durant eternament i el planeta i jo podríem conviure.
Per aconseguir un avet calen com a mínim 5 anys. El Montseny Guilleries s'ha consolidat com el primer productor d'avets de Nadal del sud d'Europa. La climatologia hi ajuda. Actualment la demanda de proximitat és forta i això fa que no calgui exportar tant com abans. Tot i això, s'exporta a mercats com Anglaterra i Alemanya.
Gràcies, Bàrbara. Antivacunes, si gènere, cronificar, podcast o negacionisme són algunes de les candidates en neologisme de l'any. La Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans han publicat avui la llista amb les aspirants que s'hauran de sotmetre ara al vot popular. Les votacions comencen avui i estaran obertes fins al 19 de desembre, Maria Cusó.
Per participar-hi només cal entrar al web neologisme.cat i omplir el formulari que hi apareix. També opten a ser neologisme d'aquest any disfòbia, distòpic, edatisme, monodosi i presencialitat. La paraula escollida es farà pública el 20 de desembre i després la comissió de lexicogràfica de la secció filològica del IEC haurà de decidir si és una bona candidata per entrar al diccionari. Recordem que el neologisme del 2020 va ser coronavirus, que aquesta mateixa setmana ha entrat a formar part del diccionari, i que els anys anteriors van ser emergència climàtica, sororitat, cassolada i vagar.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Sergi Roberto, s'estarà a prop de 4 mesos de baixes, Xavi.
El dia que l'equip ha tornat a la feina, després de 2 dies de festa, ha sabut d'un nou entrebanc en forma de lesió, i ara ho deies, lesió que serà de llarga durada. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia.
Sergi Roberto, hora de passar per quiròfan per resoldre la lesió que arrossega la cuixa dreta.
Sí, us ho hem avançat a RAC1, s'estarà de 3 a 4 mesos de baixa. Aquesta és l'estimació amb què es treballa al Barça i que quedarà més acotada un cop ja hagi passat pel quiròfan, però pel que sabem, el temps de baixa s'acostarà en aquest sentit més als 4 mesos que no pas als 3, donada la delicadesa de l'operació, és a dir, que ens n'aniríem ja a principis d'abril. Sergi Roberto serà intervingut en els propers dies de la lesió que té el recte femoral de la cuixa dreta a càrrec del doctor Lasse Lempainen, sota la supervisió dels serveis mèdics del club a Turku, Finlàndia, un metge que ja és habitual col·laborant amb el Barça. Fa mesos que el de Reus no supera aquests problemes musculars i avui s'ha pres aquesta decisió de passar pel quiròfan de manera definitiva per intentar resoldre resoldre'ls d'una vegada per totes. Tot plegat enmig de les negociacions de la seva renovació, que s'ha de reprendre justament ara, s'han ajornat per problemes d'agenda aquestes converses, i que en reconeixen fonts properes al jugador que aquesta lesió doncs no l'afavorirà en aquest context, amb aquestes converses que s'han de recuperar sobre la seva renovació. Sergi Roberto no juga des del 27 d'octubre a Vallecas, quan va ser substituït quan faltava mitja hora pel final del partit contra el Rayo. Tot i així, va rebre l'alta mèdica abans del derbi contra l'Espanyol del 20 de novembre, però no va arribar a jugar. Dos dies després, el club va emetre un nou comunicat mèdic informant que el jugador seguia amb molèsties al quàdriceps de la cama dreta i que era baixa per jugar contra el Benfica. Aquesta temporada suma 12 partits amb el Barça i només ha estat titular en la meitat. Ara insistim en aquesta operació, no reapareixerà fins l'abril perquè s'estarà al voltant de 4 mesos de baixa.
El que dèiem, doncs, més problemes, més gent a la infermeria, tot i que Sergi Roberto no hi ha acabat de sortir mai amb aquests problemes que ara explicava la Marta, que arrossega des de fa setmanes, des de fa mesos. Tot plegat el dia que el club ha presentat el referèndum de l'Espai Barça, que es farà el 19 de desembre en format telemàtic, i durant la compareixença el director general Ferran Reverter ha donat detalls que no sabíem sobre, per exemple, el calendari de les obres de l'Espai Barça i també sobre qui vehicularà el finançament.
Sí, ha estat una compareixença en què el president Joan Laporta ha fet una introducció subratllant la necessitat de tirar endavant el finançament i felicitant-se per fer una consulta telemàtica sense precedents al club per aconseguir la màxima participació dels socis en un tema tan rellevant com aquest. Després ha estat el director executiu del club, Ferran Reverter, qui ha portat la veu cantant i ha explicat que mentre durin les obres del nou Camp Nou, que han de començar l'estiu que ve, l'equip i seguidors només hauran de traslladar-se fora de l'estadi durant la segona temporada, és a dir, la 23-24.
El pla actual és, en aquestes quatre temporades, la primera temporada jugar a l'estadi, però amb el camp parcialment tancat, la segona anar fora i les altres dues tornar amb el clar molt més acabat, diguéssim. El tema d'anar a jugar fora, el fet de no ser la primera temporada, encara ens dona temps per decidir on farem final, on jugaríem finalment.
Això sí, encara no s'ha decidit on aniran a jugar. Montjuïc continua sent una opció factible.
No saldremos de la ciudad o del círculo urbano de Barcelona, eso lo tenemos clarísimo. O sea, lo que no vamos a hacer no ir a jugar a Girona, por ejemplo. Esa opción no está encima de la mesa. Una opción es la de Montjuïc, pero aún estamos mirando opciones internas que podrien ser possibles solucions.
També ha concretat que amb les obres en marxa hi haurà socis que no podran anar a l'estadi.
Faríem un sistema una mica semblant, no sé si el coneixeu, a la primera temporada, el que havia passat amb el Bilbao, on queda la meitat del camp parcialment tancat, llavors faríem rotatiu. La part de tribuna seria la que no tocaríem al principi, tocaríem la resta i ho faríem rotatiu pels socis.
En el referèndum del 19 de desembre, els socis amb més d'un any d'antiguitat amb dret a vot hauran de decidir si ratifiquen o no l'autorització per aconseguir un finançament de fins a 1.500 milions d'euros per tirar endavant l'Espai Barça. L'Assemblea de Compromissaris ja va donar-hi el seu sí el 23 d'octubre amb 405 vots a favor, 21 en contra i 6 en blanc. Reverter ha anunciat que ja està pràcticament tancat l'acord perquè sigui el macrogrup de banca d'inversions Goldman Sachs qui el vehiculi.
Òbviament el tema està molt més avançat amb ells que amb ningú altre. Podríem dir que pràcticament segur que ho farem amb Goldman Sachs. 100%, mai hi ha res. Estem avançant molt en les negociacions. En l'última oferta que vam fer de tender van ser els millors, per tant no crec que arribem a canviar.
La previsió és tornar els diners en els propers 35 anys amb els primers 5 de carència mentre durin les obres, i també s'està avançant per concretar els title rights del nou Camp Nou a canvi d'uns 400 milions d'euros.
Estamos barajando las ofertas, van de 10 a 20 años. Lo que pasa es que entre 10 y 20 años pueden cambiar tanto las cosas que pondremos obviamente en los contratos no más de 10 años, en el sentido de que puedes decidir sí o no continuar en función de si el importe se ha quedado desfasado. Decimos estas cifras porque son las cifras que ya estamos barajando, no es cifras de opinática, diría yo, sinó són xifres amb les que estem negociant en aquests moments.
Reverter preveu que l'estadi generi cada any uns 200 milions d'euros d'ingressos addicionals, dels quals un terç anirien a parar a l'Espai Barça i la resta a les despeses ordinàries del club. Reverter també ha explicat que continuen parlant amb Rakuten per renovar el seu patrocini de la samarreta, però que tenen sobre la taula altres opcions sense dir quines.
Compareixença pràcticament monotemàtica, tot sobre l'Espai Barça i sobre aquest referèndum, però quan era a punt d'acabar, de fet ha estat l'última intervenció de Reverter, el CEO del Barça, ha parlat de la capacitat del club de poder fitxar al mercat d'hivern.
I ha estat contundent, malgrat la situació tan límit de la massa salarial i el compliment dels paràmetres del fair play financer de la Lliga, Reverter assegura que el Barça no només podrà fitxar a l'hivern i a l'estiu, sinó que a més també pot afrontar la renovació de Dembélé.
Evidentemente, el Barça podrá fichar. Puede fichar en invierno y podrá fichar en verano. Y la renovación de Dembélé, por supuesto, podemos renovar a Dembélé. Pero una vez más, igual tardamos un poco más, es verdad, pero porque tal como está la situación del Barcelona, pues cuando hacemos una cosa, pues nos la miramos con mucho detalle.
Tot això després que Reverter viatgés la setmana passada a Manchester amb el director de futbol, Mateu Alemany, per parlar amb el City de les condicions d'un possible fitxatge de Ferran Torres. Tot i això, fonts del club ja ens apuntaven que si no surt una fitxa important com la de Coutinho, per exemple, difícilment hi haurà cap tipus de marge de maniobra al gener. Veurem quin és el full de ruta de les properes setmanes i si apareix alguna nova solució per poder tenir més capacitat financera. I pel que fa a la renovació de Dembélé, hem de destacar el que expliquen avui els companys de Mundo Deportivo. Li han traslladat que té dues setmanes per definir-se sobre si accepta o no l'oferta de renovació que té sobre la taula. Li han marcat el 15 de desembre com a data límit.
Això sobre la renovació del francès, sobre la possibilitat que Ferran Torres pugui venir al Barça, ahir s'hi va referir el seu actual entrenador, Pep Guardiola. Entén que els jugadors vulguin marxar, però també adverteix el Barça, que haurà de passar per caixa.
Sempre he dit als jugadors, especialment l'any passat, després de 4 temporades junts, si us plau, no us quedeu aquí si no voleu estar al club. Al mateix temps, però, no farem regals. Quan nosaltres anem al mercat, pel sol fet de ser el Manchester City, ens demanen molts més diners per qualsevol fitxatge. Hi ha d'haver una negociació, un acord entre clubs, i quan això hi sigui, que el jugador jugui on ell decideixi.
I ja que parlem de passar per caixa, Marta, per acabar, tenim novetats amb la liquidació del contracte de Quique Setién.
Sí, ho han avançat els companys de la SER i ho hem pogut confirmar a RAC1. Ja hi ha acord entre el Barça i Quique Setién per cobrar els 4 milions d'euros que Bartomeu no va pagar-li quan el va acomiadar l'estiu del 2020. Els cobrarà de manera fraccionada i s'evitarà així el judici que estava previst pel 20 de desembre.
De fet, era el mateix Eder Sarabia, qui era l'ajudant de Setién a la banqueta del Barça, qui ho explicava als micròfons de la cadena SER, com deia la Marta, deia que la advocada havia dit que tot estava pràcticament enllestit i, efectivament, avui...
El Barça ho ha confirmat.
Això mateix. Gràcies, Marta.
Que vagi bé.
Encara sumarem una última veu en clau Barça, la de Gerard Piqué, que ahir va passar pel programa El Hormiguero d'Antena 3 i, entre d'altres coses, va donar la seva versió sobre una de les accions polèmiques i la recordada de l'última jornada de Lliga. El central blaugrana va defensar que no va fer penal contra el Villarreal.
Como cada año cambian el criterio, es muy, muy difícil de saber si era penalti o no era penalti. No hay intención, esto es por supuesto, creo que la gente lo puede ver, de que me toque la pelota en la mano. Me toca en la mano, pero yo creo que está pegada al cuerpo. Yo creo, sinceramente, que no es penalti. Pero bueno, ahí la gente, pues, que opine lo que quiera.
RAC 1 migdia.
Estàvem parlant dels problemes del Barça amb les lesions, en el cas de Sergi Roberto, i ara us explicarem que l'Espanyol també perd un jugador important. El dia que els blanquiblaus debuten a la Copa al camp del Solares, de Cantàbria, el capità David López ha passat per quiròfan. Eduard de Valle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs ja ha estat operat del genoll dret per solucionar unes molèsties que arrossega des de fa setmanes i que l'haurien de tenir de baixa aproximadament un mes i mig, fins a mitjans de gener. David López és una de les absències que té Vicente Moreno de cara al partit d'avui en l'estrena de la Copa Solares a Cantàbria. També estan lesionats Dimatà, Vadillo i Òscar Gil i s'han quedat a casa per descansar quatre titulars habituals. Raúl de Tomás, Cabrera, Embarba i el porter Diego López. L'Espanyol s'enfronta en primera ronda a un equip de la regional Càntabra, el Solares, d'un poble de 4.000 habitants, de la rodalia de Santander, que viurà el partit més important de la seva història. Han ampliat el camp, l'estació, de 400 espectadors a gairebé 2.000. Tota la plantilla és amateur, hi ha estudiants universitaris i treballadors del port de Santander, d'una estació de servei o d'una formatgeria. L'entrenador, de fet, és professor de música i ha demanat 3 dies de festa a l'escola per preparar el partit d'avui. Un partit en què Vicente Moreno farà jugar un equip ple de suplents i vol que el seu equip compleixi i superi l'eliminatòria.
I els agradaria a tothom, els primers a estos equips, el poder tindre un estadi com el que tenim nosaltres o jugar en xespa com la que tenim nosaltres. I nosaltres el que hem de ser és molt respectuosos en tothom, perquè tots han sortit d'estos clubs, d'estes categories, d'aixòs terrenys de xoc, i bueno, pues es tornar un poquet a l'oa d'abans, adaptar-se i rendir exactament igual, no hi ha que posar cap excusa.
Aquest Solares espanyol arrencarà a les 7 i el xiularà de Burgos Bengoetxea. Us ho explicarem a RAC1.
També estarem pendents de la resta de la jornada. RAC més 1 avui, perquè a més de l'Espanyol, entren en joc 3 catalans més aquesta tarda vespre en la primera ronda de la Copa del Rei. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi. Són el Cornellà, el Nàstic i l'Europa. Començarà primer el partit del Cornellà, un quart de nou, al camp del Talavera, duel entre dos equips de primera federació i que no han començat de la millor manera en diferents grups, però tots dos ocupant la zona baixa. És per això que l'entrenador del Baix Llobregat, Raúl Cassany, assegurava en la prèvia que no s'agafaran el partit com un tràmit.
Convencidos los chicos y todos de ir a competir ese partido contra un Talavera que más o menos, como bien dices, pues está parejo con nosotros y que es un gran equipo, que con un campo muy grande, y entonces nosotros vamos con muchas ganas, con mucha ilusión de poder allí sacar un buen resultado y pasar a la siguiente eliminatoria para poder jugar en casa con nuestra afición.
I més tard, a dos quarts de nou, serà torn pel Nàstic i l'Europa. Els tarragonins, actualment també primera federació, ara es troben a mitja taula, jugaran al camp del Linares de la mateixa categoria, tot i que amb els andalusos per darrere, la classificació amb 4 punts menys. Per tant, un altre duel que es preveu equilibrat malgrat els darrers mals resultats de l'equip grana. Per aquest motiu, l'entrenador del Nàstic, Raúl Agné, diu que aquest any s'han d'agafar la competició, si cap, amb més interès.
No me l'agafo com altres anys, et pots trobar un partit de Copa, que ells venen a la Copa, la deixem més de costat. No, no estem en una situació com per deixar de competir. Nosaltres hem de competir i seguir amb la línia de coses que fem bé, millorar les que no fem tan bé, que són més de bulto i a vegades incontrolables. Però no ens agafem el partit amb tota la seriositat i crec que a més al club també li interessa.
I l'Europa és el que ho tindrà més difícil per la diferència de categoria entre tots dos equips. Els catalans són tot just uns recent ascendits a la segona federació, mentre que la Morevieta juga a segona ara mateix, però en posicions de descens, penúltims i només per davant de l'Alcorcón. És precisament per aquesta diferència que el partit jugarà al Nou Sardenya, a l'estadi de l'equip d'inferior categoria. Jordi Cano és el capità dels escapulats.
Molt il·lusionats, tenia aquí un partit de Copa aquí al Nou Sardenya. Fa més de 30 anys que el club no viu, no respira, doncs un ambient així de Copa del Rei, i ja et dic, completament encantats, un bon rival, la segona, que ens posa les coses molt difícils, i amb la mentalitat de superar aquesta eliminatòria. Serà un rival molt, molt difícil, però bueno, confiem molt en nosaltres.
Tot això per avui, insistim, a RAC més 1. En la jornada d'ahir ja van disputar els seus partits dos dels set catalans que són en aquesta primera ronda de la Copa del Rei, una jornada especialment esperada a Mollerús. A més de 4.000 espectadors van presenciar la derrota del seu equip contra un primera divisió, el Getafe. El partit va acabar 1-5, però en aquests casos, evidentment, el resultat importa ben poc. Ho va viure in situ el Gerard Ballera i ara li preguntem com va anar. Hola, Gerard, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs mira, de moment el Mollerús pot treure pit de ser l'únic equip que ha aconseguit marcar-li un gol a un equip de primera divisió, i no un qualsevol, sinó l'1-0, el que va fer Pucci al minut 4. El municipal s'ho va creure durant aproximadament uns 50 minuts fins que es van acabar les forces i van començar a caure els gols del Getafe. Quico Tàpies, el capità, admet que la segona part se'ls va fer molt i molt llarga.
A la primera part hem corregut molt, hem defensat molt, sabíem que a la segona pues, costaria molt mantenir el resultat, i amb Pitmos hem fet el segon, pues, la il·lusió a poc a poc se va acabant i les forces se van acabant, i després ha caigut el tercer i al final lluitar fins al final.
I és que els jugadors del Getafe són professionals i la realitat dels jugadors del Mollerussa és una altra ben diferent. Aquest matí, per exemple, Jofre Graells, el davanter titular, explicava al seu compte de Twitter que 10 hores després d'encarar Niom sense èxit li tocava entrar una altra vegada per la porta de l'oficina. A hores d'ara, a més, l'entitat el que està fent és fer el repàs i el recompte de diners que haurà ingressat en aquesta ronda de la Copa del Rei, sens dubte un premi econòmic molt i molt important pel Mollerussa. Per cert, que l'àrbitre del partit, Hernández Hernández, va reflectir a l'acte l'única taca de la nit. A l'equador de la segona meitat, l'àrbitre assistent va rebre l'impacte d'un pot de plàstic llançat des de la graderia. El partit es va haver d'aturar durant 4 minuts i els Mossos van haver de reforçar la zona amb alguns efectius perquè es pogués reprendre. Ara el Mollerussa haurà d'estar pendent del que decideixi el comitè de competició per saber si hi ha sanció, tenint en compte més que el club ja té un expedient obert per càntics ofensius en un partit de primera catalana.
Gràcies, Ballera. Eliminat doncs el Mollerussa, també ha eliminat el Sabadell, que ahir va perdre 2-0 al camp de l'Atlético Sanluqueño, i Bassas demà torn pel Girona,
que jugarà al camp del Puerto Llano, equip de segona federació, ara mateix en zona de descens. Un partit que suposo que t'interessa saber com es pren el Girona i en quines condicions arriba.
Evidentment.
Doncs bé, et respon directament el míster dels gironins, Michel Sánchez, arrencant-se per primera vegada en català quan encara no fa ni 5 mesos que és a Catalunya.
En desembre, no? Tenim moltes baixes.
pero hay que afrontarlo. Nahuel, avui es fa proves. Vamos a ver el temps de Baixa, ¿no? Los demás, va a haber algún jugador que no viaje porque tenemos el lunes un partido muy importante. En diciembre tenim moltes partits i no viene en el mejor momento, pero la copa, pero hay que competir.
Bravo.
Doncs ja l'has sentit, ho havia promès i avui ja s'hi ha atrevit, sens dubte compromís envejable amb la nostra terra i la nostra llengua.
Doncs Girona a banda i Copa a banda, parlem d'altres coses. Tornem a les previsions per aquesta nit. Avui també es juga un dels partits pendents a la Lliga. El Real Madrid busca donar un cop d'efecte a la classificació davant un Atlètic de Bilbao força irregular en les últimes jornades. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. El Real Madrid és líder a la classificació amb 33 punts, 8 posicions per sobre de l'Atlètic amb 20 punts. En cas de victòria blanca, l'equip sumaria 7 triomfs consecutius, 4 a la Lliga, que el situen a 4 punts respecte al segon classificat, l'Atlètic de Madrid. La gran arma d'Ancelotti és Vinícius. El jove brasiler porta 17 partits com a titular i el golaç que va fer contra el Sevilla, segons Ancelotti, certifica el seu bon moment.
Sinceramente no se siente una estrella porque sigue siendo muy humilde. Esto es una de sus mejores cualidades. Él sabe que tiene a su lado jugadores con una experiencia, con una personalidad, con un carácter tremendo. Esto lo va a ayudar a saber bien en qué posición él está en la plantilla.
Els blancs tindran davant l'equip menys golejador de la Lliga. Tot i que van començar bé la temporada encaixant només 10 gols en 14 partits, l'Atlètic ha anat desinflant-se i perdent posicions a la classificació. Deia ahir Marcelino que ja havia detectat algunes errades greus i que estan en camí de solucionar-les. Per aquesta cita, avui a les 9 al Santiago Bernabéu, Ancelotti recupera Hazard i Rodrigo i continuen de baixa Bale i Ceballos. Al quadre basc, Íñigo Martínez és baixa per sanció, així com Vivian Berchiche i Asier Villalí llibre per lesió.
I per cert, Gemma, més coses, nova golejada de la selecció espanyola femenina, aquesta vegada 8-0 contra Escòcia amb Alexia Putellas com a gran protagonista.
Un resultat que amplia 5 punts la distància entre Espanya i Escòcia en aquest grup d'aquesta fase de classificació pel Mundial Femení de Futbol. Aitana, Mariona i Amayur Sarriegi van fer 2 gols cadascuna i la resta els van signar Jenny Hermoso i Alexia Putellas. La blaugrana va ser la protagonista abans de començar el partit, va mostrar la pilota d'or a l'estadi de la Cartuja i va posar en valor el reconeixement atorgat amb aquesta pilota d'or.
Esto va llevar muchísima visibilidad a las jugadoras, entonces al final aquí ganamos todos. Entonces sin duda sí que creo que va a ser un antes y un después, no solo en el fútbol femenino, creo que en todo el fútbol español, incluso te diría en todo el país. Por los mensajes que estoy recibiendo, creo que esto va más allá solo de solo el fútbol.
El pròxim partit d'Espanya en aquesta fase de classificació ja serà el mes d'abril. Aleshores tocarà tornar la visita a Escòcia i allà es podrà sentenciar el bitllet per Austràlia i Nova Zelanda el 2023.
Per tant, Alexia va celebrar la pilota d'or marcant i ara li esperen més homenatges, entre ells el que li farà la seva ciutat, Mollet del Vallès. Ho va confirmar ahir l'alcalde Josep Monràs, el Tu diràs.
La clara voluntat meva que li transmet a l'Alexia és que més enllà de la rebuda institucional, jo crec que hem de poder organitzar un acte on aquells ciutadans que vulguin saludar-la, que vulguin fotografiar-se, que vulguin portar un record d'aquesta pilota d'or molletana, ho puguin fer.
I ara la resta del futbol.
Avui es juga el gruix de la 14a jornada a la Premier. Juga el líder, el Chelsea, al camp del Watford a 2:15, però també juga el Manchester City al camp de l'Aston Villa o el Liverpool a l'estadi de l'Everton en el derbi de Merseyside. Com a més destacat, aquests dos partits començaran a 3:09. El mateix passa a Itàlia amb la sèrie A. Avui, 4 partits més, bàsicament els equips de la part alta. A 6:45, Bologna-Roma, Inter-Spezia i a 3:09, Genoa-Milan i Sassuolo-Napoli. I també hi ha Lliga França, amb partit entre d'altres pel PSG, que rebrà el Lille a 9:00 sense Neymar, però amb Messi a la convocatòria. El dia que un dels organitzadors del Mundial de Qatar de l'any que ve, Nasser Al-Khater, ha assegurat que si les parelles homosexuals volen anar a veure partits de competició, ho podran fer, però amb una condició, que no es facin mostres d'afecte públicament, ho ha dit en una entrevista a la CNN.
Public display of affection.
La demostració pública d'afecte està mal vista i això està generalitzat per tot el país. Qatar és un estat modest i l'únic que demanem és que això es respecti. Mira, quan vas a un altre país entens més coses sobre com funciona. Alguns països són més conservadors que altres i aquí els matrimonis entre persones del mateix sexe encara no són legals.
Sí, en Qatar.
Quan li han preguntat, de fet, per què ser homosexual a Qatar es castigava amb una pena de presó, ha fugit d'estudi i ha assegurat que també hi ha heterosexuals que van a la presó. Tot plegat en un context en què diverses seleccions com Alemanya ja s'han posicionat en contra de la política de drets humans que té el país.
RAC 1.
Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
Ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea Next Generation.
Movistar Prosegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma.
I si passa res dolent a casa?
Reacciona de forma immediata davant una emergència i et dona assistència en menys de 29 segons trucant per tu a la policia.
I tot això què costa?
Ara només 9,90 euros al mes fins al juny del 2022, contractant-la abans del 15 de desembre. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730.
Tornem a ballar, a somiar i a compartir l'alegria de sempre. Previsora General et presenta l'assegurança de salut que somriu a totes les famílies. Amb cobertura dental inclosa i sense copagaments. Informa't al 93 545 0565. Previsora General, l'alternativa a la mútua tradicional.
Quins temps. El 26 de novembre del 2022 el Sopa de Cabra tornaran al Palau Sant Jordi, un espai talismà pels de Girona que ja van trepitjar l'any 91, que van omplir fins a 3 vegades seguides el 2011, cap altre grup cantant en català ho ha aconseguit, i que aquesta vegada hi tornen pel final de gira del 30è aniversari del Ben Endins, el disc que va marcar tota una generació. I direu, home, d'aquí el 26 de novembre del 2022 falta un tros. Sí, però és que aquest vespre a les 8 ja podreu comprar les entrades al web sopadecabra.cat. Minuts i seran les 3. Obrim plana poliesportiva parlant de bàsquet. Avui l'atenció se centra en el partit de l'Uni Girona que té a l'Eurolliga femenina i que serveix per tancar la primera volta de la competició. És important perquè si l'equip del Fred Julba guanya es col·locarà en balanç positiu després d'una temporada d'Europa que ha començat amb altibaixos. Albert Pedrol, bon dia.
Hola Xavi, bon dia. Sí, el partit és a 1:15 a Fontejau i el rival és l'Arc Gdynia de Polònia, el cué del grup, i per tant una bona oportunitat per l'Uni de consolidar-se a la part alta de la classificació. Ara l'equip del Fred Julba és tercer, amb 3 victòries i 3 derrotes, però el cas és que després d'uns mesos complicats per les lesions, ara el moment és molt bo. Les gironines arriben avui després de guanyar el Perfumeries Avenida dissabte en partit de Lliga, i per tant això vol dir després de derrotar a casa seva l'únic equip invicte que quedava. Tot i que l'escenari és molt favorable, però la segona entrenadora de l'Uni, Laura Antoja, avisa que si se'n refien, avui l'equip patirà.
Que vingui el Gdynia a casa, que sembla que és el cué, qui s'ho agafi com que sense baixada, o sigui, sense fer un esforç, guanyarem un equip d'Eurolliga, jo crec que està clar que ens equivoquem, no?
I al marge del partit avui de l'Uni, deixem destacar-te un apunt de l'NBA. LeBron James ha entrat aquesta matinada en el protocol Covid de la Lliga. No queda clar, almenys no s'ha fet oficial, si s'ha contagiat o bé si és un contacte directe d'un positiu. En qualsevol cas, ara ha de donar negatiu en 2 PCRs fets en dies diferents perquè la Lliga el torni a deixar jugar.
I a continuació un parell de previsions. La primera sobre handbol. Avui comença el Mundial Femení a Torrevella amb una Espanya-Argentina com a partit inaugural. Gemma.
Serà aquesta tarda a les 7 quan es faci la cerimònia d'inauguració a Torrevella, a Alacant, just abans del partit inaugural, que serà una Espanya-Argentina a 8:45. La selecció espanyola es va penjar la plata fa 2 anys al Japó, però l'equip ha canviat molt des d'aleshores. Fa un any van ser novenes a l'europeu i no es van classificar pels Jocs de Tòquio. Al mes de setembre, José Ignacio Prades va agafar les regnes de l'equip, era assistent de Carlos Viver i ara demana que l'equip sigui realista amb les seves opcions. Espanya està enquadrada al grup H juntament amb Àustria, el Paraguai i la Xina. Els tres primers classificats de cada grup jugaran la fase final pel títol, que es disputarà a partir del dia 8 de setembre i fins al dia 19. Els quarts de cada grup jugaran per situar-se entre la 25a i la 32a posició. El director del torneig, Jaume Fort, explicava ahir al Tuiràs que han hagut d'adaptar-se a les conseqüències de la Covid.
Està clar que doncs notem la situació, diguéssim, de la Covid a Europa, que això doncs d'alguna manera també ens ha fet culpa, perquè doncs esperàvem un moviment més gran de gent doncs que ens vingués d'altres països.
Granollers acollirà 38 partits des d'aquesta fase prèvia que comença avui fins a la fase final. A la Lliga masculina, avui el Freiking Granollers visita la pista del Benidorm en partit pendent de la sisena jornada, mentre que el Barça va golejar ahir el Torrelavega al Palau per 41-28.
I d'altra banda, el Barça de futbol sala comença a disputar avui la ronda elite de la Lliga de Campions, Bassas.
Els blaugrana debuten jugant contra el Dobovec eslové a partir de 6:15 de la tarda. Demà s'enfrontaran al Haligoic belga i divendres al Pilsen, a l'equip anfitrió. Jesús Velasco té la novetat de Povill i ha inclòs a la llista el tercer porter Àlex Lluch. L'objectiu és aconseguir la primera plaça de grup i classificar-se així directament per la final a 4. Sentim Velasco assegurant que l'equip està fins i tot millor del previst.
Els resultats nos estan indicando que estamos muy bien, seguramente todo está un poco por encima de lo que habíamos previsto, por lo menos yo, la verdad que estoy muy contento con el rendimiento de los jugadores, con la mentalidad del grupo, pues los resultados vienen porque la calidad es la que hay, no podemos negarla, ¿no? Tenemos que aprovechar este buen momento y cerrar la clasificación.
I això l'endemà que l'Indústria Santa Coloma es classifiqués pels vuitens de final de la Copa del Rei, guanyant el Móstoles 3-6, mentre que l'Hospitalet va quedar eliminat després d'encaixar un 0-5 contra el Córdoba.
I què ens falta per saber, Gemma?
Avui dia per la segona semifinal de la Copa Davis de tennis a Madrid. A partir de les 4, Sèrbia i el Kazakhstan s'enfronten per ser a la final. Alemanya ja és el primer finalista després de superar ahir per 2-1 la Gran Bretanya a Innsbruck. Continuen els missatges de suport a Kilian Jornet, que hi va anunciar que deixa l'equip Salomon després de 20 anys i de créixer junts al món del trail i la muntanya. Un dels més afectats és Biel Ràfols, membre de l'equip i càmera que ha seguit en Kilian des de fa anys a les curses més importants de la seva trajectòria. Alejandro Blanco ha estat reescollit avui president del Comitè Olímpic Espanyol amb 156 vots a favor i 7 en blanc a l'Assemblea del COE d'aquest matí. Blanco ha estat l'únic candidat en aquestes noves eleccions a la presidència. I aquesta tarda la World Athletics celebra la seva gala anual i farà públics els noms dels millors atletes de l'any. Entre els candidats, Julimar Rojas, Mondo Duplantis o Eliud Kipchoge.
Perquè t'interessa un món on capiguem tots. Perquè t'interessa avançar sense deixar ningú enrere. Perquè t'interessa un planeta amb futur. Perquè t'interessa, subscriu-te a La Vanguardia.
Casa teva, on hi ha tot el que val la pena protegir.
Llavors, amb l'alarma aviseu directament la policia?
Sí, sí. Si hi ha un perill real, els avisem a l'instant. Però també seguim parlant amb vostè en tot moment. A més, miri, aquí té el botó SOS, per avisar-nos del que sigui, d'acord? I si és necessari, enviem un vigilant perquè miri que tot està bé les vegades que faci falta.
Si per a tu és important, Securitas Direct. 900-44-45-46.
Movistar Prosegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma.
I si passa res dolent a casa?
Reacciona de forma immediata davant una emergència i et dona assistència en menys de 29 segons trucant per tu a la policia.
I tot això què costa?
Ara només 9,90 euros al mes fins al juny del 2022, contractant l'abans del 15 de desembre. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730.
RAC més 1, podcast.
On és la cadireta?
Està aquí.
Ah, molt bé, avisa la nena i ja podem sortir.
Però on anem?
Bona pregunta.
RAC més 1 i Endesa presenten Cadireta i Manta, un podcast per famílies actives amants del turisme.
Anirem d'excursió, descobrirem parcs, ciutats.
Els dimarts, Sílvia Solanes us ofereix un munt d'experiències, propostes i recomanacions per visitar Catalunya i voltar pel món en general.
Coneixerem quins són els racons i les cançons preferides per anar amunt i avall dels petits.
pis de la casa.
Cadireta i Manta, un podcast amb testimonis de famílies amb menuts i experts que ens descobreixen destinacions i activitats perquè el cap de setmana sigui una festa.
I anem?
Som-hi! Cadireta i Manta, un podcast de turisme familiar on els petits de la casa són els protagonistes. Un podcast de RAC més 1 amb el suport d'Endesa.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Dos minuts i les tres. Avui s'inaugura l'Offside Fest. Engega la 8a edició d'aquest festival dedicat al futbol i ho fa amb una doble sessió als cinemes Maldà. S'hi podrà veure el curt El Ascenso de Juanjo Jiménez, però també de Fort Maria.
Es tracta d'un documental de la BBC sobre el Fort Williams Football Club, el pitjor equip de la Gran Bretanya. La programació s'allarga fins al 6 de desembre i comptarà amb l'estrena absoluta de 10 documentals. Entre els plats forts, històries que surten de la norma i que expliquen el futbol des d'una altra perspectiva. En parla un dels codirectors del festival, Guillem Fernández Marí, en declaracions a RAC1.
Tenim històries molt eclèctiques, però recomanaria, per començar, Footballer, és nord-americà i explica la història de diversos personatges molt friquis. També ens agrada bastant un que es diu... Però en Àfrica, a un suec sent el primer jugador blanc de la Lliga de Kènia, i si voleu un últim, us recomanaria un documental maquíssim, molt ben realitzat, com tots els documentals britànics, que és Everton Howard's Way, que explica la millor etapa de la història de l'Everton.
La resta de la programació de l'Offside es pot veure a Filmin.
I amb el mes de desembre arriben les Nadales.
Volíem fer un brindis i aquest Nadal i em mires rient.
La cantant del Sense Sal, Alicia Rey, que avui publica Nadales des del sofà. És un recull de Nadales pròpies i d'altres de versionades que han registrat amb Jan Buixeda de la caseta. El treball es pot escoltar a totes les plataformes digitals.
Volíem anar al súper, comprar quatre llums, que el que més m'agrada...
Goldit fa les factures i tu la màgia. Coneix el software de gestió en el núvol que t'ajudarà a automatitzar les tasques del teu negoci per controlar-lo quan vulguis i on vulguis. Més de 80.000 empreses ja confien en nosaltres per dur a terme la comptabilitat, projectes, inventari. Descobreix tot el que podem fer per tu a goldit.es.